Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Tornem al Sant Cugat a fons per parlar de Vall d'Oreix i de la seva història, com sempre en aquest espai setmanal d'història de tot el municipi. Avui li toca al Juanjo Cortés a Vall d'Oreix. Juanjo, benvingut.
Gràcies, bon dia.
I el refredat fa estralls.
Sí, la baixada de temperatures, no? Ens ha agafat a contrapeu.
L'hem patit tots, em sembla, el refredat. He passat una setmana també complicada. Avui ens vols parlar del Castell de Canals, que ara fora de micro ho dèiem, que fa un any teníem una paret i ara resulta que tenim un castell.
Sí.
El que sabem que havia sigut un castell. S'ha acabat ara una part de l'excavació.
Sí, el que amb la intervenció d'Eva que preguntaves, no? De que fa un any teníem una paret a nivell arquitectònic i a nivell arqueològic. El que sabíem és que a nivell documental doncs tenia una importància, donat que hi havia una família de castlans feudataris del comte de Barcelona, que l'any 1160 doncs juren fidelitat al comte de Barcelona, i sabem, parlen d'una domus, una fortalesa, i sabem de la importància en aquest entorn, aquesta contrada d'aquest castell, no? El castell com a tal va desaparèixer i ens va quedar la paret, una paret que va ser mítica, que va rebre noms pejoratius com el Castellot, com la paret del Moro, també. Que...
Però per què desapareix un castell així?
Desapareix perquè va perdre la seva funcionalitat bàsica, no? De fet, la família, les famílies, perquè van tenir dues famílies principalment, la família Canals i després aquest patrimoni, amb tot el que significa la seva jurisdicció, també el venen a la família Cervelló, i finalment la família Cervelló al segle XIV el venen al monestir de Sant Cugat, que es converteix en el senyor feudal del terme de Canals. A partir d'aquest moment hem constatat arqueològicament que sí que hi ha una època de funcionament coetani a la propietat monàstica, és a dir, el paborde, que és el senyor feudal del monestir, del castell. Durant els primers segles sí que té ocupació el castell, però en un moment determinat, que encara no hem pogut esbrinar en quin moment, però sabem que desapareix l'activitat de sobte en el castell i s'abandona. I aquest castell, quan s'abandona, ja sabem que en una casa, quan comencem a tenir goteres, les filtracions d'aigua doncs fan estralls, finalment cauen les teules, cauen les teulades, cauen les parets i al final s'enfonsa. Si no es fa un manteniment en una casa, passa el mateix, no? Doncs el castell va passar això. I què va ocórrer també? Doncs que era una bona font, un bon lloc per trobar materials constructius.
Clar, si ningú està vigilant, exacte, agafes unes pedres d'allà i ho
arregles. Amb la qual cosa la gent que va fer? Doncs anava allà a buscar pedra per fer-se a casa seva o per ampliar o fer un mur de pedra seca dels conreus o ampliar les seves masies. Per tant, una part del castell va ser espoliada a partir d'aquest enderroc o amb un enderrocament intencional que també es pot haver produït.
I per tant, el Castell de Canals, ara mateix dèiem que s'ha acabat aquesta fase, que ara ens permet conèixer una mica més com havia sigut. Deies que deixava clara la importància del Castell de Canals. Per què era tan important en el moment en què...
Bé, el castell, primer, les primeres cites documentals que tenim parlen d'una torre, en el segle X, i el que sí que sabem que a partir del 985, amb la desfeta de Barcelona per la ratxa del Mansur, que també va afectar el monestir de Sant Cugat i altres entorns de per aquí a prop, hem de considerar que la ràtzia del Mansur de Barcelona de l'any 985 va ser una mena de 11 de setembre, com el que va passar a les Torres Bessones de Nova York, no? Va ser un sotrac important i això va comportar que s'establís una xarxa defensiva a l'entorn de la ciutat comtal, de la qual va formar part el Castell de Canals, però no tan sols el Castell de Canals, sinó també altres castells de la zona, no? El Castell de Rubí, el Castell de Papiol, el Castell Ricard. Més endavant també formarà part d'aquesta xarxa de castells el Castell de Fumet, dintre del que seria actualment la Floresta, el Castell de Sant Marçal, el Castell de Montcada, tota aquesta xarxa de castells que estan tots a una distància similar, equidistant entre castell i castell, són també un terme jurisdiccional i que ajuden a configurar la població en el territori, a controlar aquesta població, però també formen una xarxa defensiva de cara a protegir doncs, la ciutat més important del comtat, que és la ciutat de Barcelona, no? Que és on la residència de la cort, tot i que les corts en aquell moment també eren itinerants. No? I no només això, sinó perquè articula un municipi que sortirà a la baixada mitjana, que és el municipi de Canals, i aquest municipi doncs establirà tota una població dispersa, en aquest cas, en les masies que hi havia al terme de Canals, i que durarà fins a mitjans del segle XIX, quan és absorbit per manca de població en el municipi de Sant Cugat. Per tant, té una finalitat múltiple el castell, tot i que el castell es perd de la mateixa manera que es va perdre un altre element important associat al castell, que era la seva capella, la seva església, la que es deia Sant Martí de Buscarons, que en aquests moments no sabem on està. O sigui, sabem
que
existia,
que hi havia sigut, però no sabem on era.
Exacte, sabem que era el lloc on s'ajuntava els regidors i l'alcalde del municipi de Canals, on feien les sessions, a la porta. Els últims documents ens parlen de que quan ja estaven runes s'ajuntaven a la porta de les runes d'aquesta ermita, aquesta església, però no sabem exactament on estava ubicada perquè ha desaparegut en el temps. No? Uh-huh. I, per sort, el castell, que també hagués pogut passar, que hagués desaparegut de saber on estava, doncs per sort no va ser així. No?
Va conservar aquesta paret.
Va conservar la paret com a vela, no? una vela, com una bandera, com un senyal de la seva existència i del seu arrelament, i mai millor dir, perquè el castell està arrelat allà, aquell turonet, i això ens ha permès també de que tingués una funcionalitat durant molts anys, donat que hem de recordar que al final dels anys 60, en el lloc on hi ha el castell, es celebrava el Pessebre Vivent de Valldoreix, que va tenir una gran tradició, una gran repercussió, no només entre tota la població de Valldoreix, sinó també en els mitjans de comunicació.
Per tant, ara mateix, com dèiem, aquest castell està sent excavat ara, per saber una mica què és el que... Què en sabem ara d'això?
Abans només podíem fer hipòtesis. Hem de pensar que als anys 2002 i 2003 es van fer dues intervencions arqueològiques en format de camp de treball juvenil. La primera d'elles dirigida per l'arqueòloga santcugatenca Alba Rodríguez i la segona també per l'arqueòleg santcugatenc Jordi Aguelo. Però bueno, el format del camp de treball doncs, ens va donar algunes pistes d'una hipotètica planta de com podia ser aquest castell, però això, ens va donar indicis i es van trobar algunes parets, alguns trams de parets, etc. L'any 2007 van tenir un sotrac perquè va caure una part de la paret per unes ventades que va haver-hi, i hem de pensar que allò hi havia uns pins que golpejaven la paret durant molts anys i van escardar-lo i finalment va col·lapsar una part de la paret.
Que per això s'ha hagut de...
L'any 2009 es va fer una intervenció de restauració de la paret, de consolidació i de protecció de que no caigués, i es va restaurar també tot el pany de paret a banda i banda, la cara nord i la cara sud, per tal de consolidar-ho. Això ens ha permet tenir una seguretat de conservació, de que no hi hagi perill en aquell indret, i l'any passat, al novembre, es va decidir a fer un pla director del que s'havia de fer en el castell, i per fer el pla director es va fer una intervenció arqueològica per un equip d'arqueòlegs, l'Eduard Píriz, el Pere Lluís Artigas i el Toni Rego, que són els redactors del pla director que s'està acabant de confeccionar en aquests moments. I això ens ha permès també, durant l'any 2018, fer dues campanyes d'excavació per tal de conèixer la planta. Avui en dia ja tenim una aproximació de l'extensió de superfície que tindria el castell. Sabem que una part del turó ha desaparegut per la cara sud, perquè les parets han quedat tallades i volades, diguem-ne, pel penya-segat que ha quedat de les terres, i per tant sabem que el turó era més gran i per tant l'extensió del castell era més gran, i comencem a tenir una radiografia de com era la planta d'aquest castell. Hem de pensar que és un castell que evoluciona des del segle X fins al segle XVI, segurament, que encara hi ha elements constructius, o finals del segle XV, en el qual hi ha elements constructius que fan evolucionar tota la planta d'aquest castell. Sabem l'edifici més noble, si més no, s'han trobat materials que així ho associen, com seria la planta, que estarien associats a aquesta paret que tothom coneix, i comencem a tenir doncs el que seria un pati central amb dues arcades, en principi de mig punt, per tant, d'època romànica, i tot un seguit de dependències annexes en el conjunt, que formarien aquest conjunt d'aquesta fortalesa, aquest domus de Canals.
De fet, estic intentant de buscar on és, perquè jo no he estat mai al Castell de Canals, per si algú ho vol veure, perquè no ha estat mai a Valldoreix, al Castell de Canals. On és?
Bé, el castell està situat al que seria al darrere de la plaça del Mar Roig, perquè la gent se situï. Uh-huh. I, bueno, quan un s'aproxima, fa uns anys no veia res perquè era un bosc. Avui en dia aquests pins, que també havien fet malmés el turó i la paret, doncs ja no hi són, i avui en dia es pot veure des de la Rambla, des de l'avinguda Mossèn Cito Verdaguer, que és la continuació de la Rambla quan passa per la plaça del Mar Roig. Des d'allà ja a mig carrer ja es pot apreciar la vista de la paret, que de fet avui en dia ja es pot veure des de diferents indrets de Valldoreix, des de lluny ja es pot apreciar doncs la seva ubicació.
Uh-huh. Per tant, aquest Castell de Canals, sabem ara una mica quina planta, com era aquesta planta, sabrem una mica també aquestes dues arcades, el pati central, les dependències al voltant d'aquesta zona. Suposo que la idea és continuar excavant una mica més.
La idea és consolidar les restes que van apareixent, perquè si aquestes restes no les consolides, doncs es degraden. I la idea és, evidentment, a través d'aquest pla director, continuar la recerca a nivell arqueològic, fer difusió dels materials existents i que han aparegut. De fet, a la campanya del mes de maig-juny va ser molt fructífera en materials. Hem de pensar que van sortir una sèrie de peces, doncs jo diria que espectaculars. De fet, va sortir un picarol metàl·lic, va sortir una cullera de bronzo, molt interessant. Per tant, això ens parla d'una cuina de luxe, d'una cuina senyorial, d'una vaixella de taula senyorial. Van sortir un petit conjunt de monedes d'argent del final del segle XIII, segurament.
Allò que et quedes oblidat en un armari, no? En
bueno, allò cas, que cau per una escardeta
i ja no la recuses.
I ja no la trobes, no? Va sortir una punta de fletxa, segurament d'una fletxa de ballesta, segurament, està en estudi. Ens va sortir un anell de bronzo, també. I hi ha una peça que jo crec que és excepcional, no és una peça única, però gairebé, que és un xiulet ceràmic, de ceràmica vidriada, de Bertí Manganès, per tant, una joguina, i això també ens indica molt doncs, de la vida quotidiana i de com es vivia, almenys durant una època, en el castell. No? Un element també a destacar de les peces que han sortit és la gran quantitat de pedres de molí que ens han sortit. Senceres, pràcticament cap, però hi ha moltes restes de pedres de molí. I això, evidentment, està associat a una de les activitats que tenien en exclusivitat els castells, que era el moldre, el gra dels cereals, perquè així tothom havia de passar i pagar els impostos allà, no? I, de fet, dintre del que és el conjunt del castell, i això serà una etapa molt posterior, també s'ha de fer una intervenció amb el molí, que el tenim localitzat i que es troba bastant a prop del castell, que formaria part d'aquest conjunt arqueològic del Castell de Canals, també associat amb aquest molí de Canals, no?
Ens quedarà, però, trobar aquesta església?
Ens quedarà la incògnita de l'església Sant Martí de Buscarons, sí. Ja es van fer... Hi havia hipòtesis de que es trobava situada a la plaça, el que actualment és la plaça del Mar Roig, però malauradament no... Quan s'han fet obres s'ha fet un seguiment arqueològic i no s'han trobat les restes. Per tant, la incògnita encara perdurarà i bé, espero que algun dia siguem capaços de trobar-la, no?
Esperem que sí, que algun dia trobem aquest centre de la vida política durant un temps del municipi de Canals. Això ho deixarem deixar per un altre dia, però si no m'equivoco, a la sala de plens de l'EMD hi ha una placa que parla d'aquests alcaldes de l'Ajuntament de Canals. Per què va deixar de ser Canals o va passar a ser Vall d'Oreix o i tot plegat, això suposo que en parlarem algun dia, perquè
quan vulguis, ho podem explicar.
Jo crec que això és més complicat d'explicar i no ens dona amb els 4 minuts que ens queden de secció, però en tot cas aquest castell, no sé si fins i tot tu que coneixes millor que ningú la història de Vall d'Oreix, si fa 20 o 30 anys algú s'esperava que pogués sortir una cosa així al voltant d'aquesta paret.
Bé, jo sempre ho explico, no? Jo a vegades em tractava una mica de boig quan parlava del castell, no? La gent ho veia i deia, però si això és una paret, si això què és, això és res. Si era un meu poble, ja no sé, hi ha un castell, com Déu mana, i això no és un castell. I, bueno, s'ha hagut de fer molta pedagogia del que és el castell, de que existia un castell, de que hi havia quelcom més d'una paret, i el valor que té aquesta paret és importantíssim, perquè habitualment quan hi ha arqueologia de castells, només es troben unes petites fileres o poques fileres de pedra, però aquí tenim la verticalitat de com era la paret, no? I per tant això ens dona una dimensió en vertical que moltes vegades no podem tenir en altres castells que s'escaven i que només queden les runes. Per tant, és un luxe i el comptar amb aquesta paret. S'ha fet una planimetria també de tota aquesta paret i s'estan estudiant tots els pisos que conformarien aquest, si més no, aquest tros de castell amb aquesta planta i la seva alçada. Això és un luxe, el comptar amb això, el que ha estat una crítica durant molts anys, de dir, no, és que això és una paret, això és el castellot, no? De tot despectiu, doncs ara ja comencem a tenir un castell amb tots els atributs i jo crec que un patrimoni molt important per Vall d'Oreix i pel conjunt del municipi.
Doncs no sé, quan ho tingueu tot excavat i ja es pugui començar...
Bueno, ja saps tu que la cultura sempre és la germaneta pobra de tot, no? Però la veritat és que s'ha d'agrair la inversió que ha fet aquest any i l'aposta que ha fet l'equip de govern de la MD de Vall d'Oreix per recuperar aquest patrimoni, per donar-lo a conèixer i per recuperar un espai que ens dona identitat i que, a més, serà un espai també que en el futur segurament també es podrà utilitzar, no només per explicar el nostre passat, sinó també per fer altres activitats culturals.
Com, per exemple, el Festival del Castell de Canals.
Que com, per exemple, el cicle de concerts.
Exacte, està bastant consolidat. Doncs, Juanjo, et deixem que et recuperis d'aquest refredat que
igualment.
Tots plegats, em sembla que l'hem anat passant.
Qui sí, més, qui ara, menys. Ara tots, ara és, sí. És molt comú.
Qui més, qui menys. Nosaltres marxarem, ho farem com sempre amb música local en aquest Sant Cugat a Fons de Butxaca dels dimecres. Demà hi tornarem a les 9 del matí, on parlarem de les dades del cribatge de la campanya de cribatge del càncer de colon que s'ha fet des dels centres d'atenció primària de Sant Cugat. Ho deixem aquí en aquest programa que hem fet qui us parla, Albert Prat i l'Adrià Tirado a les vies de so. Marxem amb Everest, Don't Touch My Money. Fins demà. Left me for my money.
picture you don't touch. But it can be fun if you know how to use it. Roll up a dollar now and have some sugar on your fin. Whenever you move, whenever you speak, make sure you don't touch mine. Make sure you don't touch mine. Make sure you don't touch mine.